El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Dos quarts d'un minut de 10 del matí, molt bon dia, això és la tertúlia del gall del monestir, com sempre, durant aquest temps una mica més reduït avui i durant les eleccions a causa de l'entrevista electoral, doncs compartim una estona amb els nostres tertulians per comentar l'actualitat santcugatenca, l'actualitat nacional o del que prefereixin parlar. Saludem primer de tot el Rogeli Padró, que s'incorpora a les tertúlies del gall del monestir. Benvingut.
Hola, bon dia.
I a més ens fa especial il·lusió perquè, no sé si recordem, però el Rogeli també va estar molts anys vinculats aquí a la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i per tant l'hem tingut molts anys parlant de tradició santcugatenca, que són diferents programes, que sempre el trucàvem, el molestem per parlar en els dies destacats de la ciutat, del calendari, però avui doncs el convidem perquè parli també de l'actualitat, que anem una mica més enllà de les tradicions, que segurament també tocarem, però li donem la benvinguda.
Moltes gràcies.
El Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Arxiconegut també de les tertúlies aquí a la casa. I el Víctor Alexandre també, que no sé si cal presentacions.
Bon dia.
Faltarà el Domènec Miquel, us comentava fora d'antena, que s'incorporarà a partir de la setmana que ve. I nosaltres volíem comentar, estem en aquest període electoral, però evidentment hi ha d'altres coses que passen a la ciutat, i si us sembla, en volíem parlar d'una darrera notícia que publicàvem ahir aquí a Cugat.cat sobre els socis del club Cànem. Recordem que estaven ubicats darrerament a Can Roquetes, a l'avinguda, en aquell barri, i que des d'ahir es van tancar per demanar, no sé si recordaran en el ple, doncs, que puguin continuar la seva activitat. Es tancaven perquè la policia havia marcat el desallotjament de l'edifici, i ens trobem en una situació de confrontació entre molts veïns que no hi estan d'acord amb l'activitat d'aquest club, i de l'altra ells reclamen que tenen totes les de la llei per poder continuar la seva activitat. No sé què en penseu, comencem pel Víctor, el veig pensatiu.
No, bé, quan diuen totes les de la llei, suposo que es refereixen a que és legal, no, el que fan. Si és legal, el que fan, no fan cap activitat que no ho sigui, no sé per què haurien de marxar necessàriament. El que passa és que, esclar, a vegades hi ha activitats que poden ser legals, però que doncs, el conjunt de la gent que viu allà al voltant, això passa amb els bars també, no? I les terrasses són legals, però hi ha gent que no li agrada. Caldria veure fins quin punt no hi ha un prejudici en tot això. És a dir, si és veritablement, si és cert que, jo no ho sé, perquè no visc allà i no ho sé, per tant, és difícil parlar quan no coneixes la situació, no la vius, però si fan activitats que molesten els veïns, que no ho sé, és una cosa. Llavors s'ha de parlar entre els responsables i els veïns, perquè a vegades parlant la gent s'entén. Si és un prejudici és més difícil, perquè si aleshores és un prejudici en el sentit de dir com que aquesta gent són etcètera, etcètera, perquè no formen part de la meva actitud davant la vida, doncs aleshores, com més lluny, millor. Això és un altre tema. Llavors ja és més... contra els prejudicis és molt més difícil lluitar. Però jo no sabria dir res més, atès que no he viscut aquesta situació i no sé quines són les molèsties que aquests veïns consideren que provoquen aquests senyors que van a aquesta entitat. No sé.
Jaume.
Bé, jo no sé si és un prejudici o no, però l'activitat en si ja és molesta. els que no hem fumat mai i que volem tenir una vida tranquil·la i plàcida, no reuneixen per fer una xocolatada. Per tant, entrant i sortint, sí, vull dir, entrant i sortint ja es veu que la cosa no és còmoda ni agradable, per tant... Jo com a veí m'agradaria més no tenir-ho.
Però potser també els agrada la xocolata.
Poder també.
Bàsicament els veïns sobretot remarcaven en el punt, a l'ubicació concreta, o sigui, la majoria no es mostraven en contra de l'activitat, sinó simplement de la ubicació d'aquest establiment, d'aquest club, en un lloc en què precisament és un espai que té com una espècie de plaça davant, en què ja hi juguen nens i, per tant, deien que potser no era la millor ubicació. De fet, tota la protesta que va començar amb els veïns, tan bon punt es van enterar que anava allà aquest club, recordem que anteriorment havien tingut una altra activitat a la plaça del Coll i que havien arribat a aquest barri, sembla que va ser en el darrer ple o l'anterior en què realment doncs, la pressió veïnal d'alguna manera va motivar doncs, l'aturada de la inauguració d'aquest club. Fins revisar, des del punt de vista del consistori, doncs, en matèria legal i en matèria, evidentment, doncs, per poder, d'alguna manera, solucionar o parlar amb els veïns què s'havia de fer doncs, amb aquest club. Roger, li mostrem...
De fet, és una activitat incòmoda de natural, ja, no? Per tant, les altres localitats està autoritzat o va per barris o va per pobles... En general, Catalunya ho ha autoritzat?
El que diu la Federació d'Associacions Canàbiques Autoregulades de Catalunya és que tenen llicència en regla, sí. Atès que la llicència que fan servir és com un club, com una entitat en què es reuneixen i ells diuen que tenen llicència en regla per fumar cànnabis dins de l'associació. Atès que és un club privat i que...
I com el Pipes Club, per exemple, que hi ha a Barcelona.
Sí.
Jo entenc que si s'ha arribat a obrir és perquè realment requereix o reuneix tots els requisits legals, com apuntava en Víctor, i també a nivell local. Cal uns permisos municipals per obrir una entitat, un establiment, amb unes condicions i amb unes característiques, en aquest cas, molt concretes i determinades. Jo crec que fins aquí no crec que hi hagi o hagi hagut problemes perquè, si no, ja estaria tancat i, de fet s'ha tancat. Però jo crec que el tema radica més aviat en el tema veïnal i aquest sí que és un problema que també és important. Malgrat hi pugui haver la legalització o no d'un espai, crec que el tema veïnal és important. Clar, Sant Cugat, deixeu-m'ho dir, som delicats amb els sorolls, amb el tancament de bars, amb qualsevol establiment que s'obri fora del que és habitual en el centre, no? Això fa que de seguida que es veu o neixi una entitat diferent del que estem acostumats, hi hagi hi hagi crítiques. Jo, de totes maneres, vull dir que clar, moltes vegades la policia amb això té molta feina i té també una responsabilitat de fer complir els horaris, d'anar a un lloc on igual doncs, no es compleixen els requisits, com pot ser el de sortir fora de l'establiment i organitzar una activitat que potser no té aquella autorització d'ocupació de via pública, posem per cas, no? Clar, en aquest sentit, igual els veïns sí que tenen alguna cosa a dir, perquè, és clar, si hi ha soroll, si hi ha una activitat que igual no té el permís fora del seu local, doncs tenen tot el dret a poder-ho denunciar. Ara, més enllà d'això, jo crec que, no sé si la paraula és l'adequada, el fet d'intentar, no sé si normalitzar, deixem-ho posar moltes cometes, una activitat que es practica, tots ho sabem, en llocs no públics, però sí privats i en ple carrer, doncs que estigui regulada i que estigui en un lloc on realment es pugui vendre o es pugui practicar aquesta activitat, jo d'entrada, personalment, no ho considero greu. Sempre i quan, repeteixo, estigui dins l'àmbit de la llei i tingui les autoritzacions que calgui a nivell local, a nivell municipal, no?
És que, clar, caldria saber si ells les seves activitats les fan dintre, les feien dintre del local, perquè si les feien dintre del local, sí, crec que ningú, que facis allà dintre, no? Sigui d'aquesta matèria o d'una altra. Pot ser un club de, no sé, de fans de la televisió, i mira la televisió, si estan a dintre, vull dir que no veig quin problema causen a l'exterior. Una altra cosa és que surtis a l'exterior i comencis a fer aldarulls i passin coses, o, en fi, aleshores ho entenc. Però si estan a dintre fumant cànnabis, com si fumen tabac negre o tabac ros, no sé, vull dir, és allà ells, vull dir, és una cosa absolutament de la teva iniciativa personal,
de l'àmbit privat.
Del teu lliure albir, no? I fas el que vols, allà dintre, assegut en una xerrant amb altres. No veig això. Per això veig, sembla que potser hi ha més un prejudici que no una molèstia excessiva, perquè de molèsties en tenim tots vivint en col·lectivitat. Tots. Jo ja m'agradaria, per exemple, que tanquessin el parc infantil més gran de Sant Quart, que el tinc davant, just davant de casa. Sí, perquè l'aguantes tot el dia. Perquè ve la senyora i porta el seu nen, però quan se'n va el seu, ve un altre, i un altre, i un altre, i un altre. I n'hi ha milers, no? Però m'aguanto, perquè què he de fer, si no? Jo entenc que no visc en un turó dalt d'una muntanya, visc en col·lectivitat i he d'acceptar que hi ha molèsties i que no es pot tenir tot, no? I que aquella gent també té els seus drets, igual que jo, i què hi farem? Perquè si treuen el parc infantil de davant de casa meva, on el posaran? El turó de l'home? No, el posaran en un altre barri on també hi haurà gent i que molestarà. És a dir, has d'acceptar moltes coses. No pots ser tan egoista de dir les campanes del monestir molesten. Fora les campanes. El monestir ja és una cosa molt antiga. Fora el monestir, no? Home, per favor, hem de ser una mica tolerants amb moltes coses, oi?
Deia el Rogeli que som ciutat delicada. No sé si esteu la resta d'acord. Perquè ara comentaves el tema del monestir. Jo, ara, em sembla que fa com 6 o 7 anys hi havia hagut queixes d'alguns veïns d'aquí prop sobre les campanades del monestir.
Joan, i dels grills.
I dels galls.
I dels grills.
Hi havia una senyora, una casa al carrer Xerric, que tenien un gall. No sé com el tenien ni on el tenien, però tenien un gall, i el gall canta.
Sí.
Ara diuen que deshora, perquè els galls també van despistats, sí, amb els canvis d'hora i tot això, no? Cantava. Doncs bé, hi va haver una queixa també en aquest sentit. Escolti, no sé, jo personalment crec que, per això deia lo de delicat, i ho deia amb tot el respecte, sí, 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 de que, home, és maco sentir un gall, no ho sé, ja ho sé, que pot arribar a molestar algú, però com deia en Víctor,
no es pot programar, crec que és el problema és que sí, no el poden programar
no,
pel matí.
I sentir les campanes, sentir un gall, sentir un grill, escolti, són coses que poden passar, i sentir que en un moment determinat hi ha algú que crida més del compte, doncs també viure al centre de Sant Cugat, viure, clar, doncs té els seus inconvenients, clar, però també té molts avantatges. Té molts avantatges. Jo quan vaig a comprar, agafo la cistella, vaig a comprar
al
supermercat, on sigui, i clar, si volgués molta més tranquil·litat, doncs m'aniria al turó de Can Mates o m'aniria en una caseta aïllada de no sé on.
Però el cotxe per comprar el pa.
Exacte.
Tindria senglars, potser, més.
Per exemple. Hem d'assumir una miqueta aquests inconvenients.
Jo recordo quan el Toni Ramon era regidor, que va explicar aquí en una tertúlia, que un dia a la nit va telefonar a casa seva, sabia que era regidor, un veí que va dir, han al favor de retirar los grillos, i l'altre pensava que eren uns grills de
grillons, els grillons.
Clar, una cosa, diu, no ho entenia, i és que sota casa tenia grills i volia que anés la policia a emportar-se grills. Això sí que és veritat, és absurd, és absurd i és molt bèstia això. Però realment tampoc es pot comparar amb el tema del club de cannabis, tu. Jo, si hi ha un parc infantil al davant o al costat tinc un club de cannabis, prefereixo més el parc infantil. Vull dir, també és un tema de salut, és un tema, no sé, aquesta gent, però hi ha unes olors, i suposo que obren les finestres pels aires, i no sé.
Sí, però hi ha gent que es queixa. A vegades quan té un restaurant a prop, que les xemeneies o els patis dels restaurants els hi puja l'olor dels menjars.
Però hi ha unes normes que ja permeten que surti el fum. Ja
sí,
està,
però a vegades
no?
Molesten, perquè vés a saber, el fum, clar, el fum va per on va, no?
Sí, sí.
Però no sé.
Jo trobo que és una activitat incòmoda pel veïnat, d'entrada. Ja està. Vull dir, jo si hagués d'escollir, ja dic, qualsevol altra cosa, les campanes, per descomptat, que funcionin. Però entre el parc infantil i el cannabis...
Però em sembla que estem creant una societat, l'occidental, parlo, no s'han guat, sinó l'occidental, ens estem tornant molt, molt egoistes... En el sentit...
Però això no és egoisme, això és comoditat, no?
No, ara parlo... No...
Això és nivell, no?
No ho sé, no ho sé.
Egoisme, no.
Bé, no, sí, una mica sí, perquè no només per això del cànnabis, que em sembla una anècdota, vull dir, hi ha moltes altres coses, però som com els rics del món, no?, els occidentals, i aleshores hem creat el món, no ens hem adaptat al món. Fem que el món s'adapti a les nostres necessitats. I aleshores, allà on anem, evidentment som depredadors. Som depredadors perquè destruïm els hàbitats que trobem i tot el que hi trobem i fem que ho configurem d'acord amb les nostres necessitats. Si hi ha animals de no sé què, aquests animals poden ser domèstics, val, els farem servir. Aquests poden ser interessants per divertir i fer espectacles, són braus, val, farem negoci. Aquests no, aquests fan por, aquests els matem. És a dir, destruïm els hàbitats que trobem perquè nosaltres ens hem de situar allà, sense entendre que nosaltres no som els reis de cap creació, sinó que tenim tant dret a viure en aquesta terra com l'animaló més insignificant. Això pot semblar molt naïf i tal, però, home, uns principis humanístics cal tenir-los. I això arriba a un punt en què ens convertim en autèntics egoistes en el sentit de molestar-nos fins i tot ja al curs de les estacions i no acceptem que el cicle de la vida, doncs, té quatre estacions cada any i que hi ha vegades que fa fred, altres que fa calor i tot això. I com que no ens agrada passar molta calor ni ens agrada passar molt de fred, bé, hem creat unes coses que són molt bones, que són, doncs, bé, l'aire condicionat, també, i la calefacció.
Però és que durant l'hivern hi ha molta gent que està desitjant que arribi l'estiu, sí, sense passar per la primavera.
Clar.
Un moment.
No,
vull dir,
clar.
És el que tu deies, no? En tenim...
Clar, a veure, tots ens agrada, tots tenim el nostre cos, demana, bé, cadascú té les seves pròpies característiques i li agrada més una estació que una altra, eh? Jo sóc més d'estiu, mira, m'agrada més l'estiu. Sí, el veig més lúdic, les nits a la terrassa, xerrant amb la gent, és més extrovertit. Val, però hi ha gent que li agrada molt l'hivern, hi ha gent que li agrada molt la tardor, això és un altre tema. Però, quan dic, com que a mi m'agrada la calor, i a mi m'agrada l'estiu, m'agrada l'estiu, doncs aleshores vull tenir sempre que el món funcioni amb una temperatura que és la que a mi m'interessa, que és tants graus. I allà on vaig ha d'haver-hi aquella temperatura. I aleshores arribes a un punt en què, esclar, si allà no tenen aire condicionat, tu ja no hi pots viure. I volem, per tant, volem que no hi hagi estacions, sinó que volem viure sempre en la mateixa temperatura tot l'any. I no m'estranyaré que ho arribem a aconseguir, que al final estarem sempre amb la mateixa temperatura. Però, dius, a tot arreu. I dius, home, doncs no, és normal que et posis jersei a l'hivern, i és normal que vagis amb mànigues de camisa a l'estiu, però jo recordo l'anècdota d'una violoncel·lista australiana que va rebre una visita d'uns amics seus nord-americans i els van allotjar a casa i eren amics i tal, i li van dir, escolteu, diu, hem estat molt bé a casa vostra, però no hi tornarem més a casa vostra. La propera vegada que vinguem anirem a un hotel, perquè no teniu refrigeració, no teniu aire condicionat, i nosaltres estem acostumats a l'aire condicionat, i esclar, viure a casa vostra, que s'està bé, però sense aire condicionat no. I dius, ostres, era més important l'aire condicionat que l'amistat.
Sí. No sé si aquest cap de setmana esteu al corrent que l'escola Ferran i Clua, durant la Festa Major de Valldoreix, acull l'Octoberfest, la quarta edició aquí a Sant Cugat, i parlant precisament de convivència, l'AMPA ha dit que no hi està massa d'acord amb que s'ubiqui aquest tipus de festa en un recinte educatiu, com seria l'escola Ferran i Clua, i tenim ara aquesta espècie de pica baralla perquè precisament l'MD defensa que per equipaments doncs l'escola doncs pot acollir aquesta festa, que cada any acull més gent i que té més èxit, però l'AMPA diu, vol recordar que estem parlant d'un edifici educatiu. La mateixa línia, si eren delicats o no, en aquest cas, que n'opinaríeu?
Exactament, l'activitat quina és?
L'Octoberfest és bàsicament és una festa germànica, No vull reduir a que es beu cervesa, però bàsicament una de les, dels puntals de la cultura a Alemanya és la cervesa, i per tant és com un homenatge, doncs, a la tardor, en els productes que habitualment, doncs, a Alemanya, doncs, doncs, des de la civada fins a la... Fins a la...
Organitza la gent de Ferran i Clua,
de la festa, no, de, la, l'EMD cedeix l'espai, sí, per organitzar, sí, aquesta, aquesta festa, evidentment amb el consentiment de, la, de l'escola.
Jo trobo que això és molt, molt millor que el cannabis, no?
Sí, sí. Jo diria rotundament que sí.
Sí, però la, és el que dèiem, trobem millor que és el cannabis, però l'actitud, per exemple, actituds que poden esdevenir de caire alcohòlic durant una festa d'aquestes característiques, almenys amb la referència que tenim de, per exemple, en el cas d'Alemanya, no? No, no sé si és el cas de Valldoreix que s'arribin en aquells extrems, no sé si heu anat alguna vegada, però precisament parlant del, del prejudici, no? De, si, si el fet que sigui cervesa, que evidentment és, un, és de consum legal, no treu que potser pot esdevenir un, una molèstia pitjor.
A quin horari fan? Mm.
Doncs mira,
no sé.
És el 26 de setembre, el propi 26 de setembre, no tinc l'horari, però deu ser durant tot el dia.
Durant el dia, però no, sé. No és de matinada. No,
no, no. No.
Ja està.
Jo voldria dir una cosa.
Ja està.
Abans d'entrar, diguéssim, en el tema central, que és el tema que ens ocupa, que és, en aquest cas és el tema de la cervesa, que és alcohol, que es beu més o es beu menys, que és una celebració, m'imagino, que festiva, que és molta tradició, això el Víctor en deu saber molt, perquè coneix el país, Alemanya, de beure cervesa. Aquí fem tasts de vins, també, potser és molt diferent, però vaja, també, també consumim alcohol, i fins i tot ho fem per la festa major i ho fem al claustre, vull dir que poca broma, eh? No sé, jo, deixant això que és la cosa central i que és interessant, penso, i voldria aquí afegir un element, que és que les escoles, els espais que tenim a les escoles estan poc utilitzats. A veure, les escoles estan construïdes, evidentment, perquè els nens vagin, aprenguin, perquè facin activitats, perquè s'eduquin, perquè es formin com a persones, però després d'això, a partir de les 5 de la tarda, els caps de setmana, hi ha una mancança a Sant Cugat d'espais bastant increïble, d'espais tancats on poder fer activitats. A cada escola hi han pistes de futbol, de bàsquet, de futbol sala, etc, que estan, que només s'utilitzen això fins a les 5 de la tarda. I, en canvi, hi ha molts clubs, molts grups de persones, de gent que practica l'esport, mentre aquestes escoles romanen tancades. Sí que obrir això, o seguir obrint això, suposa una despesa municipal, perquè es posa alguna persona allà que vigili, que obri, que tanqui, etc, no? Però si estan infrautilitzades aquests espais, per tant, que de tant en tant si facin activitats lúdiques, ara ja no em poso si és cervesa o si va fer alguna activitat, ho trobo fantàstic, perquè és utilitzar uns espais que no estan gaire utilitzats i que les escoles es tanquin i que no es facin servir en dies festius els espais aquests, doncs també ho trobo que està infrautilitzat. Per tant, d'entrada jo diria que sí, que està bé que s'organitzen activitats a les escoles, que es facin activitats, que s'obrin els patis, que s'obrin les escoles i que la gent els pugui aprofitar.
Els hi podrien donar cervesa sense alcohol.
Per exemple, eh?
Sí. Hi ha poca varietat, és
sí, no, ja sé,
hi ha poca
sí.
varietat.
Sí, però no, el que, a veure, és difícil conciliar aquestes coses perquè ja entres en el terreny de la percepció. És a dir, per nosaltres, doncs, clar, aquí la cervesa no té la tradició que té Alemanya i aleshores, esclar, a Alemanya això seria normal. No hi hauria cap prejudici contra això perquè per ells és forma part de la seva cultura.
I van pares i fins, eh? Vull dir que a Múnich, per exemple...
Sí,
o...
sí. Aquí, doncs bé, hi ha més, això que deies, més cultura del vi, ja és un altre tipus de... Però es veu també molt, eh? Es veu molt. Per exemple, però com que es tracta de comportaments culturals, a ells els sobta molt i a vegades els espanta, doncs, per exemple, els nostres correfocs, o aquells espectacles que a vegades fan els comedians i tot això. Clar, perquè no hi estan acostumats i es parlava de potser prohibir el Patum de Berga i tot això, no? I pensem, a veure, la Patum de Berga. té els seus riscs, oi, també, però forma part de la nostra cultura i la teva percepció varia en funció de la cultura a la qual tu pertanys. Jo recordo una vegada, fa anys d'això, estava a Califòrnia, estudiava anglès, i ens va dir la professora, demà porteu una cosa que sigui pròpia cadascú del vostre país. I clar, jo, doncs, com que el meu país és Catalunya, vaig buscar coses de Catalunya. I vaig trobar unes galetes i també una marca de cava. I aleshores, doncs, no és el que jo veig, però és el que allà doncs, funciona bé. I aleshores doncs, vaig trobar-lo i el vaig portar. I vaig comprar unes copes de plàstic perquè el poguessin tastar, tot i que una ampolla per, no sé, 20 persones o així, tampoc és que doni per gaire, però almenys era el tast. I no el podem, allà dintre de la classe no es podia veure, perquè era alcohol, i es diu, això s'haurà de veure fora de la classe. Molt bé, llavors hi havia un parc allà a prop, i vam al parc. Però el parc tampoc es podia veure, perquè a l'exterior, al carrer, als Estats Units no pots veure alcohol. Per això hem vist sempre les pel·lícules, aquelles bosses de,
sí,
paper,
de paper,
amb l'ampolla dintre, que van bevent, no? Els borratxos i tal. I en aquest cas, efectivament, hi havia un parc amb uns berenadors, unes taules de fusta i tot això, i allà, amb les copes, però el cava, que no es veiés l'ampolla, i discretament, i pensaves, però clar, però si estem... És un glopet de cava. Bé, la legislació... I la legislació és fruit de la seva cultura. I la seva cultura és la que elabora la legislació i diu, al carrer no es pot beure alcohol perquè és perillós per la salut, pel que sigui. Paradoxalment, amb la seva cultura... pots anar a la botiga de la cantonada i comprar-te un fusell carregat de bales i anar-te'n tan tranquil cap a casa, i perquè això no és perillós per la salut de ningú, sembla, no? És a dir, que hi ha aquestes paradoxes.
Jaume.
Jo crec que per l'èxit d'aquest festival que organitzen a l'escola, es quedaria rodó si es posa una pantalla amb una fotografia del Josep Guardiola bevent cervesa a Alemanya vestit de bavarès. No és que es posés l'imatge de Guardiola, que té una fama reconeguda de persona seriosa, equilibrada i molt catalana i molt internacional, això la gent brindaria encara més de gust i la festa seria molt més cívica.
Doncs ens queden 3 minuts només per arribar a l'hora en punt. Recordem que és una edició una mica més curteta de la tertúlia, més curteta de l'habitual pel tema d'eleccions. Aprofitem aquests 3 minuts. Tenim un munt d'activitats aquest cap de setmana, des del Teatre Espira a la Vall d'Oreix, amb la casa de Bernard d'Alba. No sé si teniu pensat alguna idea que vulgueu compartir.
Avui, demà, a Mirassol...
A part de la Festa Major de Valldorès, eh? No...
Sí, clar. Avui a Mirassol fan el Retaule del Flautista. Avui, demà.
Avui, saps? I demà.
Sí, és a les 9 de la nit.
Al Casal de Mirassol?
Al Casal de Mirassol, sí, sí, sí.
Ja la vien estrenada, per això, no? Es veu que fan una,
no sé.
Fan una repetició, no sé, sembla. Sí,
no sé.
Sí.
Jo voldria destacar també la celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, que cada any fan una rifa als quatre cantons, i en la qual doncs hi col·laboren les firmes comercials, les botigues de Sant Cugat i molta gent a nivell personal, i també recordar la persona, la Isabel Martínez, que va ser la impulsora d'aquesta activitat, d'aquesta associació
de famílies d'Alzheimer,
que tan bé fa a famílies i que tant ajuda i que tant col·labora a animar i a compartir aquesta malaltia, que justament està avançant gràcies als avenços mèdics i científics que estan duent a terme els quatre cantons aquest cap de setmana, doncs aquesta tòmbola solidària i en benefici del Dia Mundial de l'Alzheimer.
Doncs, Jaume, no sé si tenies algun apunt més, no?
No, jo m'aniré a veure la Bernarda d'Alba.
Perfecte.
Ja. No puc duplicar. Aniré allà.
No, i es pot anar allà a Vall d'Oreix.
Sí, sí, amb el pregó, recordem aquesta tarda. Però
hi ha de tot, eh?
També per a aquells que seguiu l'actualitat política, avui divendres a la Casa de Cultura a partir de les 7 tenim el debat electoral organitzat per Cuba.cat amb les candidatures, amb les diferents candidatures que s'hi presenten de cara a les eleccions del 27 de setembre. Arribarem de seguida a l'hora en punt. Gràcies, Rogeli Padró, Jaume Pla, Víctor Alexandre, per haver-nos acompanyat, per haver compartit aquesta estona de tertúlia.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres tornem dilluns amb aquest horari reduït també a partir de 9:45 del matí, sense escolten a la remissió, a partir de les 3 de la tarda.
El gall del monestir.